Matrix és real i la revolució conscient també.
Bona nit a tothom. Comença el capítol 36 de Revolució Conscient. Plantar cara. Som massa educats? O massa políticament correctes? Senyalar la merda és dir una paraulota? Senyalar la injustícia és ser negatiu? Veure la injustícia és ser mala persona que va en contra del bon funcionament del sistema? Com ens han educat en aquests aspectes? Sobre plantar cara. Ara en parlarem. Som-hi. Bona nit, som Revolució Conscient.
No ens hem equivocat, no.
Comencem en marxa i en festa.
Per començar amb energia i alegria aquest nou any.
Som-hi, subidon.
Vull a tota l'audiència ballant.
Vinga, desperteu! Moveu el cos!
Va, que avui serà un programa guapo, ja veureu!
Subidon, subidon!
Va, que s'engega la música!
Vamos, penya! Keep partying like it's your job. Work
hard, play hard, work hard, play hard. We work hard, play hard. Us agrada? Aquí va! Some fresh to death looking plush. Ladies can't get enough. Got my fitness on looking buff. And all my people with my trust. Holding down for my city. If they asking you, I'm not guilty. Only thing that I'm guilty. Va, que avui tenim en Carles a molta marxa. Got a gang of cash and it's going all on the ball.
And it's going fast cause I feel like a superstar. And you may not have it. Tenim l'Àngel supercarregat d'energia.
Per a aquelles persones que es comporten correctament durant tot el dia, va dedicada aquesta cançó perquè no es comportin correctament.
Perquè puguin plantar cara amb il·lusió. Keep partying like it's your job. Work hard, play hard, work hard, play hard. We work hard, play hard. Keep partying like it's your job.
Som-hi!
Això, això, eh? Potser haurem de començar el programa, Àngel. Work hard, play hard, work hard,
play hard. We work hard, play hard, keep partying. La nova temporada comença amb molta marxa, ja ho veieu.
Molt bé, doncs bona nit, som Revolució Conscient. Això no estava en el guió, però ens hem motivat una mica. No sé si com a DJs o fiesteros de dissabte ens podrien contractar, però si més no, ens poden contractar com a Revolució Conscient. Per conferències, xerrades, llibres, els editorials, estem disposats a escoltar ofertes, televisió, ràdio, ràdio que ens paguin, vull dir, estem aquí per això.
Com la introducció d'avui parlava una mica de el que es fa correctament o no, hem volgut fer un petit canvi en el que fem habitualment perquè sigui un any diferent.
Això, un any on el guió no es compleixi però sigui millor que el que hi havia previst.
I amb molta consciència.
Això, molta consciència.
Que és el que fa falta.
Doncs recordem que som Àngel Gutiérrez i un servidor Carles Gallego aquí a Ràdio Manlleu 107 de l'FM els dijous de 10 a 11 de la nit. I aquest ja és el segon programa de l'any 2014, el programa 36, que déu-n'hi-do,
Déu-n'hi-do, anem pujant, Carles, anem pujant.
Anem pujant, sí, sí. I cada programa és diferent, ja sí, ho dic sí. Jo, és diferent.
I jo cada vegada necessito més programes.
Més. Perquè en l'últim mes i mig n'hem gravat només dos, encara que l'audiència no ho hagi notat. Però bueno, són coses del no directe, Doncs bé, hi ha un punt que hem de fer un incís ràpid, no? Perquè la setmana passada es va obrir un tema en què va sortir el tema de correcte o incorrecte, perquè parlàvem del tema de l'economia, no? Que l'economia ha fet fallida perquè s'ha actuat de manera incorrecta. Però clar, llavors tu vas dir no, però ha estat correcte. I qui tenia raó? Tots dos. Perquè el món és així, no? Com és que teníem raó tots dos, Àngel?
Perquè cadascú pensa d'una manera i cadascú va donar la seva opinió personal, m'entens? Però clar, hi ha tantes veritats que jo per mi vaig dir el correcte igual que tu. O sigui que per mi és això, incorrecte o incorrecte. Què és correcte i què és incorrecte, no ho sabem.
Però a part, era correcte i alhora era incorrecte.
Correcte.
O sigui, posarem un exemple.
Això.
No? Per exemple, de l'economia. S'han fet coses malament, la societat, per exemple, les ha permès o ha mirat una altra banda mentre es feien, o inclús se n'han aprofitat, o l'avarícia, molts per voler tenir molt després també han caigut, o alguns s'han deixat enganyar, no? Clar, ha fet fallida l'economia, perquè ha fet fallida, o sigui, el que des del 2008 tots són parxes, no? Hi ha panyos, però vull dir, hi ha hagut una fallida. Doncs clar, ja s'ha fet des d'un punt de vista tècnic incorrectament, per això ha passat tot això. Però per altra banda està correcte, perquè és la nostra experiència, no? És el que hem viscut, d'aquesta experiència hem après molt, no? I més que estem, i molts moviments estan sortint i molta gent està prenent consciència i dir, oi, i obren els ulls a lo que s'ha fet malament. Llavors, clar, és correcte i és incorrecte.
Per això que és la manera, jo penso, el que vaig dir la setmana passada, no? Que a vegades les coses em sembla que les fan molt malament o d'una manera incorrecta, però clar, per arribar al punt on estem ara amb tanta consciència i realment saber el que volem, doncs clar, necessitem que hagi passat això, perquè si tot hagués rutllat perfectament, potser no. Tothom estaria content i tothom estaria, no estaria en el punt aquest d'inflexió de dir necessitem un canvi, nois.
És com si l'economia s'hagués recuperat com altres crisis, que al cap de 3 anys ja es recuperava, doncs ja està, hauríem continuat igual. No? I ara diuen que es recupera, sí, ja. Però bueno, bueno, sí que s'estimula una mica, no? Però, vull dir, aquí hi ha una cosa. Per exemple, jo ara podria anar, si ara anés i vaig i compro drogues i un xuto i començo a quedar enganxat i la meva vida va cap avall i em deixa la dona i tot, perdo la feina, tot em va malament, clar, això seria perjudicial per mi, seria incorrecte. Però al mateix temps seria correcte des de l'aprenentatge que acabaria fent, no?, o experiència. Ara, aquí hi ha una cosa, jo puc evitar això, perquè ja tinc suficient consciència com per dir no, això no m'interessa.
Clar.
Clar, doncs, és correcte que visquem les situacions, però el que no és correcte és que no aprenguem i les anem repetint. Saps? És un tema, és una cosa així, no?
Jo, per mi, per la meva part, ha quedat bastant clar el que és el concepte correcte i incorrecte.
I hi ha un altre petit detall, per exemple, si algú construeix una casa, no?, amb pilars que són fluixos i la casa cau, doncs, clar, llavors s'ha de parar a pensar a veure què li ha passat a aquesta casa. I llavors tornar-la a construir amb uns pilars de veritat. No? Amb uns bons fonaments. Clar, és l'aprenentatge, és la vida. Ara, si a la primera ja el saps quadrar, doncs millor. Però a vegades aprenem més dels errors que dels encerts, però els encerts no ens donem compte o no els valorem.
Sí, sí. Tu parles del punt de vista d'una casa i a mi m'agradaria posar-ho del punt de vista de l'esport. Perquè realment és el que conec una miqueta més, no?
I tant.
Clar, si no tens una bona base, no podràs esprintar molt ràpid. Per això, primer, agafa base, acostuma el cos a fer esport i després ja correràs ràpid, m'entens? Però el que no podem fer, de cop i volta, corre ràpid, però ens cansarem i es lesionarem i tindrem problemes, m'entens? I això passa igual que una casa. Si els ciment no estan ben fets, clar, dubto que durin.
De fet, les coses s'han de fer com una casa, no? De baix a dalt, i abans te les has d'estudiar com les faràs.
Sí, sí. Molt bé, Carles, bé, bé. Et veig bé, eh? Aquest any et veig bé, eh?
Carles i Àngel, eh? Àngel i Carles.
Però ara parlaves tu.
Però seguit d'un fil teu.
Ah.
Molt bé, doncs canviem, fem un gir, eh? I ens anem a uns àudios que tenim, que estava a casa juntant àudios aquest Nadal, i m'han donat 66 minuts d'àudio, amb el qual no m'hi cabien tots al programa. I anem seleccionant uns 20 i pico i els anirem posant perquè parlarem d'això de plantar cara. I el primer és, potser ja ho heu vist, per aquests mesos que corren o està al YouTube, que és un metge que truca a un programa d'Intereconomia en debat i diu la seva opinió en els tertulians. Posem aquest del metge que humilia a Intereconomia.
Vamos al teléfono. En Alicante nos espera Carlos. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Adelante, tiene la palabra,
vamos,
Carlos.
A ver, miren, yo les oigo, procuro irlos casi todas las tardes.
Gracias.
En primer lugar, le quiero indicar que soy médico de familia, que tengo que atender a una zona de la población, pues, obrera y con gran componente de inmigración, en donde se está sufriendo la crisis de una manera importante, en donde la gente se está dando cuenta que con sus pensiones están viviendo varios miembros de la familia acogidos porque han perdido todo lo que tienen. Porque esta situación tan insostenible hace que generan tristeza, desánimo. La gente está empezando a abandonar los medicamentos que toman porque los 10 euros que tienen en el bolsillo es para comer mañana y no para comprar su medicamento sobre una patología que no duele, como es la hipertensión, como es la diabetes, incluso como es el colesterol. La situación es dramática. Todos los días veo las tertulias y les puedo asegurar que no llego nunca a casi ninguna conclusión. Le diría al profesor, bueno, al profesor Bernardo, que estoy completamente de acuerdo con él en toda su forma de planteamiento, y al señor Corbacho le diría que los políticos no basta con la voluntariedad y un micrófono, hay que tener un nivel de preparación. Lo mismo que a mí, para ser médico necesito cualificarme casi siempre de forma constante. Ustedes únicamente tienen la voluntad. Y si con la voluntad fuera suficiente, les puedo poner un ejemplo. ¿Por qué no cogen los políticos un avión, colocan al comandante en la torre de control, y si es tan fácil llevar un avión, súbanse todos ustedes? Lo mismo nos hacen un favor, ¿eh? A lo mejor. Verán ustedes que no es fácil llevar un avión, como no es fácil dirigir un país. Se requiere preparación, no solamente voluntariedad. Perdonen la voz porque me emociono, porque veo sufrir a la gente día a día. Y ante toda esta situación en la que estamos viendo, pues la verdad es que comentamos y cada vez el empobrecimiento es progresivo, nos están apretando las tuercas poco a poco y estamos llegando a una situación en donde realmente no vemos salida alguna. Y estamos sufriendo una pérdida de calidad. No estamos ajustando nada, estamos perdiendo calidad en todos los aspectos que hay. Les pediría una voluntariedad de rehacer las cosas. Y probablemente el premio que tendríamos que hacer todos los ciudadanos es urnas vacías, completamente vacías, porque es la única manera pacífica que tenemos de que esto cambie. Ustedes se tienen que marchar todos, porque no tienen representatividad moral ninguna, legítima sí por los votos, pero la moral la han perdido ustedes hace mucho tiempo, jugando con los ricos, jugando con los poderes fácticos. Y aquí estamos todos cada día empeorando. Podría decir más cosas, quizás dos dichos que la gente puede entender. Que la fiesta de Blas la pagamos los demás y que esta jodienda no tiene enmienda. Y una cosa a los eurodiputados, que puedan viajar en turista, que no pasa nada. Que si cruzan las piernas no creo que se les necrose el pene por ir con las piernas cruzadas 3 horas a Bruselas. Probablemente algún abuelito mío se podría tomar el jarabe de la tos, al cual ahora tienen que renunciar, porque los políticos se han acordado más de los de a pie que de otros para recortar. Muchas gracias.
¡Bravo! Un aplaudiment, un aplaudiment.
Aquest metge, ojo, eh? Quina veritat diu, eh?
Tela, i com ha anat encadenant tots els arguments, eh? Pam, pam.
Això tindria de servir de lliçó per tot l'entramat polític, la veritat.
Sí, sí. Sobretot aquests que els eurodiputats són el pitjor que hi ha, eh? Perquè a part que és tot superopac, superocult i super no ens arriba la informació, a no ser que busquis per internet, viatgen en primera classe. Anda, si Brussel·les no està tan lluny, doncs que viatgin en avió normal, és que tenen tela, Sí, sí, o que se'n vagin a viure allà. Sí. Bueno, això són altres temes. Però déu-n'hi-do, perquè diu... Alguns li dirien, en el món espiritual, ara ja no tant, però se li deia que això, ai, això és un mal rotllo, és entrar en males energies. Això és plantar cara, però plantar cara amb arguments, no? Alguns deien, diuen, no, és que això és un mal rotllo, energies, és ser negatiu. Diu, mira, pues, si són espirituals haurien de pensar que Jesucrist, segons molts escrits, era activista social.
Sí, sí.
I va plantar bastanta cara, bueno, per això el van carregar, si s'havia quedat a casa no, fent teràpies, potser no s'haurien carregat, no? Són punts a veure, no? I això que diu que se les necrosa el pen en l'avió o no sé què, doncs què? També s'han de fer servir a vegades persones així per poder xerbotar, no? I diu de lo de pilotar un avió, no pots ficar algú que no estigui qualificat. Imagina. I en la política està ple de gent que no ha treballat en sa vida.
Sí, sí, tens raó. I aquest home parla des del dia a dia que comparteix les penes de la pobra gent, que no, no tenen per menjar, m'entens?
I diu això de que ha vist que ja es deixen de prendre coses que si no t'ho prens no passa res. Per l'atenció, potser passa res, però potser sí. No?
Ja, ja.
Clar, és el que hi ha, no?
És el que toca ara, sí.
Per això hem de fer revolució conscient,
Per
no, no, el pro, no el programa, vull dir,
no, tots.
Sí, revolució amb consciència.
Amb consciència.
Anem pel següent àudio, que es tracta d'un gag del Polònia on un net parla amb el seu avi, que també té el seu.
Ai, el meu net, que és bufó! 10 anys, eh? Estàs fet tot un homenot! Au, té. Això perquè vagis al cine amb els teus amiguets.
€2? Si amb això no tinc ni per les crispetes.
Carai, és que us queixeu de tot, Mira, a la meva època, quan jo era jove, menjar cada dia era tot un luxe.
És igual, avi, gràcies. Ja me les carregaré amb avui.
Carai, quin jovent. Compte'm, no esteu conformes amb res, Mira, una guerra hauries d'haver passat. Sí, sí, una guerra. Perquè jo, a la teva edat, ja treballava. Treballava! Sí! I tot per què? Per una misèria de pensió.
Ah, sí? Doncs jo a la teva edat no sé si tindré pensió, perquè quan jo sigui vell segurament el sistema de pensions ja haurà patat. Això si em puc jubilar abans dels 80, perquè amb un 27% de tu, a veure qui troba feina. Per tant, hauré d'estudiar fins als 35, si em puc pagar a la universitat, és clar. I després de tenir 3 carreres, 2 màsters i parlar 4 idiomes, l'únic que trobaré serà una feina de cuiner per hores en un búrguer, de la qual m'acomiadaran sense indemnització gràcies a la reforma laboral. A més, ningú em concedirà una hipoteca i hauré de viure en un pis compartit fins als 50. I hauré d'anar amb bici perquè no em podré comprar un cotxe. I a sobre ara diuen que anar molt amb bici provoca disfunció erèctil. Un segle XXI hauries de passar tu.
Quan dius que val anar al cine?
Gràcies, avi. No m'esperis per sopar.
Genial,
És bo,
És molt bo,
És boníssim.
He fet un fart de riure, que bo.
És allò, al final els humoristes són els que més diuen les veritats, Sí, sí,
sí, sí. Hòstia, he quedat parat perquè han fet tot la descripció de del que passava en els seus... amb els seus temps i no sé qui les passarà més canutes, no?
Clar, diu, el que pot arribar a passar, no?
Sí,
si seguim així.
Hòstia, molt bo,
Dependrà de nosaltres,
Sí, sí.
Bueno, ara entrem en l'apartat David Fernández, que en David Fernández és el líder de la CUP aquí a Catalunya. No és perquè sigui de la CUP, sinó perquè ha fet una cosa que ha fet història, però jo portava molts anys esperant que algun polític li cantés les 40 amb els banquers. Però allò cara a cara, saps? I trenqués aquestes coses de ser correctes. no? I ell li ha plantat cara i ja, bueno, ja hem hagut d'escurçar algun àudio, perquè si no això s'omplia, i hem anat a lo principal. Però escoltem primer aquest àudio de 8 minuts, però és interessant. És un cara a cara amb un banquer, em sembla que és de Caixa Catalunya, i un pregunta i l'altre menys respon, perquè en el següent àudio l'altre no respon. I se queden mirant, que dius, vaja, collons, no respondre, no? I bé, i llavors vindrà el famós que es treu la sandàlia i l'ensenya amb en Rodrigo Rato, eh? Que molts van dir que això era infantil i maleducat, i bueno, es pot debatir, no? Però clar, de vegades s'han de fer coses, no? S'han de determinades accions en certs moments. Ah, doncs, escoltem aquest àudio de 8 minuts i que ningú canvi de canal si és que se li fes llarg, perquè venen coses molt interessants.
Vinga, va.
Som-hi.
Aquest és un malalt que no vol soroll. Per tant, es pren aquesta decisió amb ple coneixement que era una estratègia que parlava amb el Banc d'Espanya i es fa perquè es queda la solució menys dolenta en aquells moments.
I quan el malalt és contagiós, el silenci és el millor?
Nosaltres ja parlàvem on teníem que parlar.
Bueno, des de l'opacitat, t'entenc.
No.
Sí, jo parlava, que havien de parlar.
Jo parlava amb el Ministeri, parlava amb el Banc d'Espanya, jo parlava on tenia que parlar.
O sigui, m'està dient vostè que salven unes immobiliàries que entraven en procés concursal que finalment són salvades finalment també per recursos públics. És a dir, salvar a qui va provocar la crisi, les immobiliàries.
No, en aquells moments encara no hi havia recursos públics.
No, en el cicle de temps avui podem dir que van salvar unes immobiliàries que van ser salvades amb diners públics. Ja, és a dir, que s'han dedicat a salvar especuladors.
No. Ens hem dedicat...
No, sí.
No. Ens hem dedicat a prendre unes decisions que intentaven no fer desaparèixer l'entitat que dirigíem. I això, en el temps, s'ha demostrat que aquells actius valen menys, però aquells i els que té qualsevol de les entitats avui no nacionalitzades en el seu balanç. Qualsevol.
L'entitat que presidia ha desaparegut ja, i amb el decret de bancarització de caixes només l'informo per si no ho sap. Quan estima el cost públic de l'enfonsament de Catalunya Caixa? Quan pensa que serà finalment el valor?
No tinc idea, jo sé el que hem posat fins ara. No?
Dic, quan estima que serà?
No tinc idea.
I el forat addicional que ha valorat vostè en 2.500 milions d'euros, a què és degut?
Això és una estimació que vam fer, per tant, no...
Pues aquesta estimació, en quins criteris es basa, sisplau?
Bàsicament en criteris de pèrdua esperada. És un criteri molt tècnic.
Vostè té un llibre que es diu El gran horitzó, com aprofitar les oportunitats d'un món canviant. Sembla paradoxal, però vostè sap quin és el balanç humà o criminal de la seva gestió? Em podria dir quantes persones hi ha afectades per preferents i quantes famílies ha desnonat en els 7 anys que ha dirigit la Caixa Catalunya? Vostè, que és el que presideix, m'ho pot dir el balanç humà? El coneix?
Jo sé que hi ha hagut molt dolor, eh?
Em pot quantificar el dolor que ha generat Caixa Catalunya, sisplau?
No, el dolor el sap. El dolor és inquantificable.
Pues numèricament m'ho pot quantificar quantes famílies desnonades en nom de la seva entitat i quants afectats per preferents, o no ho sap?
Sí, clar, ho sé.
Pues m'ho pot dir, sisplau?
79.000 persones en preferents i desnonats en aquests moments no ho recordo.
En el seu contracte inicial hi ha una clàusula que l'indemnitza per les pèrdues provocades per no poder continuar l'activitat anterior. En el mateix moment en què en aquell febrer i març, on marxa el senyor Loza i entra vostè, es comprometen fins a 30 milions d'euros en conjunt salarial, que és gairebé la meitat del pressupost de l'obra social. Va cobrar aquella indemnització? Amb quins motius? Què és el que perdia vostè deixant Caixa Manresa?
No és una indemnització, simplement jo tenia...
Literal, de contacte, indemnització per les pèrdues provocades per no poder continuar l'activitat anterior. Això, va cobrar aquesta indemnització
això,
i...
Això el contracte, vostè?
Sí, tinc aquí. Espera que li ensenyo.
No, cap problema. No tinc cap problema.
Aquí, Consell d'Administració, 26 de març de 2008, representants d'iniciativa de Convergència al PSC de sindicats que voten a favor del seu contracte. I representants d'Ajuntament, si vol dir amb els noms.
No, que jo tinc el convenient d'explicar-li. M'estranya que tingui aquest contracte, però vaja.
Contra el silenci i transparència.
Escolti, cap problema, no tinc cap problema, perquè vaig ser el primer transparent que va llegir totes les condicions del meu contracte, fins i tot això que vostè em diu ara, que era molt senzill. Jo tenia un acord amb Caixa de Manresa que no podia marxar fins a una determinada data, i si marxava perdia... No me'n recordo, 120.000 euros, no me'n recordo. i simplement vaig dir, escolta, si voleu que marxi i voleu que vingui, abans d'aquesta data me'ls heu de pagar. Tan senzill com això.
Si entenc que va curar això?
Sí. Hi ha algú dolent amb això?
Sí, i tant que hi ha un problema. I tant, de sous estratosfèrics, d'estafes acumulades i de lladres que s'emporten diners de recursos públics i d'una estafa bancària acumulada. I amb això acabaré. Si no té l'opinió d'aquest grup, tindrà la del diccionari. Que defineix robatori. Apoderament d'una cosa moble realitzada amb ànim de lucre i violentant o intimidant les persones o forçant les coses. Variant del delicte de furt, segona excepció. Lladre, al diccionari, persona que roba. I des de la CUP li traslladem que l'opinió d'aquest grup és que vostè és un lladre impune. Vostè, i no només vostè, efectivament, els polítics que també van alimentar la bombolla immobiliària i que li van posar el sou que va tenir. I li pregunto, qui la fa la paga? Última pregunta. En aquest país, una persona pobra que roba un bolso a la Rambla s'està 2.720 dies a la presó de mitjana. Vostè ha dit que hi ha responsables i responsabilitats. Quin càstig haurien de tenir els que han abusat del sistema financer català? Anar-se'n de rosites, que no els hi passi res, pensions d'or? I torni la pensió, perquè li dic que també els moviments socials tenen un lema que es diu ni oblidem ni perdonem, i això no quedarà així.
Permetrà que no contesti.
D'acord. S'ha esgotat el temps.
Déu-n'hi-do, no, Àngel?
Uf, com l'han posat entre l'espasa i la paret, amb aquest
banquer. Quina tensió,
Hosti, sí,
Almenys sí. L'home responia, perquè altres banquers, n'hi ha un que es veu dos banquers tots callats. M'acullo el dret de no dir res,
Sí,
però clar, tu, per canviar de feina, sense perdre feina, 120.000 euros. Au, com si ara a mi em canvien d'empresa del grup, que em diran o vens o quedes al carrer. Sí. No. Però, clar, és aquell aspecte de que molts van dir que això era incorrecte, que era violent, que això no és fer política. Llavors, què és fer política?
No ho sé. Realment no ho sé.
Clar,
no jo sé. Tinc els meus principis i els meus valors, no? I jo penso que fer política és fer coses per la gent, m'entens? Jo trobo que és això. És buscar el benestar pel teu país, per la teva gent, i és això, per mi, la política. No sé, potser aquest tipus de persones fan la política pel tema diners, perquè per una altra cosa no s'entén.
Bueno, tenen unes creences, ja estan ficats allà, allò que vam parlar de les sectes, que estan ficats dintre un partit polític que fa molts anys qui és, que ja creu unes coses, i si vols arribar a alguna cosa, has de seguir aquella línia. I al final, com que tenen disciplina de vot, ja al final no serveixes de res, només per anar i apretar el botó, no? I qui planta cara o qui canvia d'idea ja és un dissident, està mal vist. Com que ja vius d'allò, ja, i si ho fas, pots quedar sense res, saps? Entres en el bucle, no?
Bueno, clar, també ja penso jo, tot això són opinions meves, però penso que realment el que entra a la política ja sap el que va, m'entens? No pot anar en contra dels seus superiors, m'entens? Perquè si va en contra se'l carreguen ràpid, no? Sí. I ha d'anar fent pues, el que fan tots, m'entens? I clar, per mi el tema problemàtic i perillós que hi ha a la política fins ara ha sigut això. Esperem que a partir d'ara canvi la cosa. Les persones siguin més conscients, tinguin més valors i vulguin fer el que realment han de fer, que és tenir benestar, que les persones visquin dignament i que tot rulli com ha de rutllar. Simplement és això. Perquè pensa una cosa, que riquesa hi ha per tots i en quantitat.
O sigui
que
no,
per això que no, a mi no em treu res que un tingui no sé quants mils i mils i mils de milions quan hi ha gent que es mor de gana. Això és que no...
Per mi
no sé en quin món viuen, però per mi que estan desubicats.
És inhumà, això. No. És inhumà, és incívic, és...
No sé, però m'agradaria que això canviés, la veritat.
Cal dir que aquest partit només té 3 diputats i déu-n'hi-do el que es fa sentir. Per què? Perquè diu el que sona al carrer.
Clar.
O el que molta gent vol sentir.
Sí.
Llavors, clar, el carrer ha d'arribar a les institucions. Bé, anem pel següent àudio, que aquests són, no sé si són 2 minuts, però aquest és directament el de Sou uns mafiosos, em sembla que era, i déu-n'hi-do, aquest és un pam-pim-pam-pam, directe.
Vinga, va.
Som-hi.
I és mentida la informació que ha facilitat el grup que m'ha precedit. El senyor Saez, que és banquer i va ser imputat, està indultat.
El senyor Blesa va estar 24 hores a la presó. Els Albertos haurien d'estar a la presó 3 anys i no ho estan, perquè el sistema blinda les seves elites financeres i extractives. A mi em fa vergonya i fàstic, fàstic, que els banquers vinguin aquí i se'ns enfotin a la cara i se'ns enriguin. Veure el Capone callant no pot ser fèrtil. Vostè en sabes què és la omertà? Saben què és el silenci mafiós? Ho saben? El senyor Pagès diu que sí. Vostès saben què és la màfia? Associació delictiva per a interessos purament privats? Saben què és la omertà? Saben què és la màfia? Doncs comprin-se un mirall aquesta tarda, se'l posen al davant i veuran la màfia i la omertà al davant. Vergonya. Hi ha hagut premis d'economia que ho han dit, premis Nobel, que fins que els responsables de la crisi no estiguin a la presó, no ens en sortirem de la crisi. I nosaltres no creiem en la presó, que està plena de pobres.
Porta 7 minuts, li recordo, senyor Fernández.
Però a fer que ens obliguen, perquè no són mercaderies en mans de polítics i banquers. I l'última paraula, com sempre, no ha estat dita. Gràcies, presidenta.
Toma.
Déu-n'hi-do, quin silenci, eh?
Aquest està com 8 minuts parlant cap a dos banquers que no responen, i ell va dient.
Sí, sí,
i els dos
sí.
últims minuts, bueno, els deixa a caldo, eh?
Sí, però no sé, si et poses en el paper d'aquestes persones, d'aquests banquers, els ha d'arribar, eh, aquestes paraules.
Sí, jo crec que
per
sí,
mi que els ha d'arribar, eh?
Crec que,
encara sí. que no tinguin sentiments i saben el que fan, però hi ha algun punt que t'ha d'arribar, eh?
Jo crec que del primer àudio que hem posat de 8 minuts,
sí.
aquell home crec... que llavors a arribar a casa devia pensar, hòstia, és que té la seva part de raó. El que passa és que jo creia en això, saps? O estava allà ficat. Bueno, igual som molt innocent, però crec que algú va pensar, ostres...
No, però dubto que siguin tan innocents, Carles.
Sí. Ja,
tinc clar, els meus dubtes, eh?
Però, no, dic jo innocent, de pensar que quan va arribar a casa pensés, ostres, té algú de raó, saps? Però clar, també si va cobrar 120.000 euros per canviar de feina, aquestes coses...
Perquè jo, sincerament... Perquè
deu creure en això.
Perquè jo sóc conscient de que he fet alguna cosa, un desfalc, o he fet un engany, o he fet alguna cosa. Hi ha una persona que es planta davant meu i m'ho diu a la cara, realment m'entraria, eh?
Sí, jo crec que... I llavors has tot valoraria, saps?
Llavors
ja, clar, aquesta gent públicament no vol reconèixer el seu error. I, però jo crec que aquell li va arribar, eh? Aquests segons no.
Almenys suposo que abans d'anar a dormir s'ho pensaran una mica també, eh?
També en el meu tracte que he tingut de vegades amb gent que creu molt en el sistema i que és molt dura i molt rígida i així com insensible, al final també tenen el seu cor, si els hi arriba,
I
saps?
Tant.
I ningú vol ser mala persona. Bueno, quasi bé ningú vol ser mala persona.
No.
I el que passa és que estan ficats en aquella bombolla i rodejats de tot allò... Hi ha molt egoisme, eh? Hi ha molt egoisme,
sí,
també.
Sí.
I, bueno, però hem de tenir una part de...
Humana. Sí. Tenen una part humana, i una part humana que vol dir... Tens cor.
Sí, sí.
I què passa? Que si t'arriba el cor, fa pensar.
Ja t'ha arribat.
I t'ha arribat. I et toca.
I segur que algú que... I sempre hi ha gent a la història que ha fet coses malament, llavors es dona compte, llavors canvia i intenta fer coses per transformar tot allò en positiu. Però bé, aquests solen ser poquets, però bueno...
Bueno, aviam, haurem d'esperar temps al temps.
I jo crec que en altres partits polítics que porten més temps ja els hi estan arribant coses i també al final canviaran per força. Però és canviar o morir. Bueno, anem pel següent àudio, perquè si no això no ens hi cap. Que és el que es treu cap en Rodrigo Rato, es treu una sandàlia i li ensenya, saps? I li diu quatre coses. Som-hi.
Yo soy responsable, indudablemente, de las decisiones que tomé desde el día, si usted me perdona la fecha exacta, pero debe ser finales de enero del año 2010 hasta el 7 de mayo del 2012.
Dos preguntas. Señor Rato, y poco simbólicas, ¿eh? ¿Sabe qué es esto? Lo que hacen en Irak con esto. Como símbolo de humillación y desprecio
al poder del poder? Lo digo para vincularlo, porque usted generó un paisaje devastado en un gobierno que fue la guerra de Irak, 150.000 inocentes muertos, y desde otras esferas participa de una guerra económica contra los pobres, generando también paisajes devastados en el Estado español. Y la pregunta es, ¿usted tiene miedo?
¿A quién, a usted?
No. Un día perderlo todo como lo han perdido millones de familias. A la gente. A que un día la gente se harte. ¿Usted tiene miedo?
Recordo que se li ha acabat el temps.
Les recordo, presidenta, i amb això acabo, que nos vemos en el infierno. Su infierno es nuestra esperanza, que es la calle. I el 15M decía que el miedo cambia de
banda. Perdoni, però, senyor Fernández,
hasta pronto, gánster.
Vostè fa sempre el mateix. Quan falten 10 segons, llavors utilitza...
No te preocupes, també com a presidenta, li has de defensar la ciutadania i no defensar tant els banquers.
Hasta luego, gánster.
Estem ben posats, eh?
Sí, sí. Clar, ja arriba a coses com una mica violentes, sí. Però jo crec que si es fan un toc de consciència de sí, però no serem violents, saps? En certs moments igual calen. Mm-hmm. Anem pel següent, que si no això no ens hi cap, que és la d'una noia que passa al príncep Felip. Hi ha un tros que no se sent gaire bé, però bueno, ho pillarem tot. I li expressa que voldria un referèndum per decidir si volem una monarquia o una república. Som-hi.
Espero a la salida de la ceremonia para hablar cara a cara con don Felipe bajo el incómodo gesto de Miguel.
Yo también creo en el sistema, por eso mismo creo que si queremos una
democracia... Por mecanismos democráticos todo es posible.
Pero es que hoy por hoy el referéndum que es sobre una monarquía o una república, la Constitución, es inviable.
¿Está previsto que quiere decir mecanismo?
Sí, un mecanismo que ya lo conocen ustedes, que es bastante inviable.
Usted lo conoce muy bien.
Bueno, sí, yo también. Entonces, efectivamente quería preguntarle
eso. Pero yo lo que no le puedo decir es
que no está dispuesto, entonces,
de deseos,
pues bueno.
Son contrarios los míos. Yo quiero cumplir con el deber.
Es la Constitución,
la norma. Debería ser un derecho de toda la ciudadanía el poder plantearnos
siquiera... Que la votamos, la Constitución la votamos en su día.
Yo no la voté y soy una pena y preguntamos a la ciudadanía esta posibilidad.
Ese es el problema, es el único problema que tienes en la vida, ese.
No. Sencillamente quiero dejar de ser súbdita para ser ciudadana y poder incidir en la ciudad.
Hasta que el príncipe, cansado de la situación, tanjó así la conversación.
Y desde luego has conseguido 6 minutos...
No, pues no era lo que quería.
No, pero sí.
Diu, has aconseguit un minuto de glòria. Això sol passar, que quan dius algú que no sona ben alt, et diuen que tu notes que vols protagonisme.
Sí, és veritat, eh?
Sí.
Sempre, saps què passa? Que aquest tipus de persones estan acostumades que tothom li digui que sí, m'entens?
Bueno, tot no s'ha trobat mai ningú que li digui res.
Per això, i un cop que es troba algú, ja, clar, ha de canviar una miqueta la sintonia, eh?
I ui, encara que això no hagi sonat gaire en medis de comunicació o no arribi, a l'univers ho escolta, i ja s'ha fet un pas més. Saps? Aquesta persona ja se li ha traspassat una línia. Mm-hmm. I tant que diu que el seu deure és protegir la Constitució, el seu deure és protegir les persones.
Ara.
A veure si
més pren... important que la Constitució.
A veure si prenen nota. Que la Constitució, quan els dona la gana, ve que la canvien en un cap de setmana per ser corrents, perquè la Merkel ho ha dit. Mm-hmm. Ens hi podien fregar el cul amb la Constitució.
Per això, que el més important és les persones, la veritat.
Això. Bé, anem pel següent. Aquests són un vídeo que són les... Les promeses del Partit Popular abans de guanyar les eleccions. Si a algú li venen ganes de vomitar, ho entendré. Som-hi.
No podemos resignarnos a más subidas de impuestos.
En época de crisis tienes derecho a que se bajen los impuestos.
Tienes derecho a que te bajen los impuestos.
No se pueden subir los impuestos. Nadie en época de recesión y de crisis sube los impuestos.
Hay que bajar el IRPF.
Vamos a bajar el impuesto de la renta de las personas físicas.
Yo no quiero abaratar el despido.
Yo no creo que haya que abaratar el despido.
El Partido Popular no va a apoyar abaratar el despido en ningún caso.
El Partido Popular se compromete a que ni educación, ni sanidad, ni pensiones jamás sean afectadas por la crisis económica.
Yo le voy a meter la tijera a todo, salvo a las pensiones públicas y luego, aunque sea competencia de las comunidades autónomas, la sanidad y la educación.
Le pido que no autorice una nueva subida de la luz, porque eso afecta al poder adquisitivo de la gente.
Hoy nos han limitado la velocidad a la que circulamos por las carreteras, porque eso es lo que se les ha ocurrido. Podrían habernos obligado a apagar la luz a las 10 de la noche, habernos limitado el consumo de carne, o habernos obligado a vivir 2 familias por casa. Son medidas soviéticas a las que deben estar acostumbrados en Cuba.
y se suben, dicen que suben los impuestos, pero por otro lado hablan de una amnistía fiscal a los que no pagan. Miren, ni subir los impuestos ni perdonar a los que no pagan.
¿Qué es lo que tanto le preocupa que no quiere abrir una comisión de investigación? No lo entiendo.
Hemos pedido una comisión de investigación.
Es que la prima de riesgo en nuestro país se llama José Luis Rodríguez Zapatero.
El que la prima de riesgo esté tan alta tiene responsables políticos. Y esos responsables políticos están en el gobierno.
Que no cuenten con el Partido Popular para inyectar ni un euro en los bancos que no vaya a las familias y a las pequeñas y medianas empresas.
Y yo desde luego no pienso dar ni un solo euro de dinero público a diferencia de lo que han hecho ustedes.
Me presento a las elecciones sabiendo muy bien cómo están las cosas, o por lo menos parte de las cosas. Y por tanto, soy consciente de eso. No me voy a quejar de la herencia que recibas.
En España no hay amnistía fiscal. Hay un proceso de regularización de activos ocultos.
Esta reforma, como ustedes ven, no ha supuesto un recorte. Son medidas más bien de eficiencia que de recorte.
Una línea de crédito, plan global de saneamiento.
Estamos hablando de un préstamo.
Es un préstamo en unas condiciones muy favorables.
No va a haber ningún rescate de la banca española.
¿Quién subió el IRPF? ¿Quién subió los impuestos especiales? ¿Quién subió la luz, el gas y el butano? ¿Quién hizo los recortes sociales más grandes en la historia de la moderna democracia española?
Tot al revés.
Que surrealista, eh?
Sí, sí.
És molt surrealista. Però comentar una cosa, que això se'n diu frau electoral. I segons la Constitució, el frau electoral podia servir per destituir un govern. Per tant, tant que parlen Constitució, que se l'apliquin, saps? Perquè tela marinera, tela.
Que fort.
Tela. Anem pel següent. Aquest és del Parlament Europeu, que un d'un altre país diu que en Rajoy és el líder més incompetent de tota Europa.
And now for the EFD group, Mr. Farage.
Another one bites the dust. Country number four, Spain, gets bailed out, and we all, of course, know that it won't be the last. Though I wondered over the weekend whether perhaps I was missing something.
Talla, Àngel, talla, que està en anglès i ningú s'entera.
Ah, vale. Em feies moviment, no sabia què em volies dir.
És que, clar, no t'he avisat abans. Vale. És que, clar, hi ha subtítols, però clar, aquí a la ràdio no es veuen els subtítols,
vale. Jo pensava dir que ara començaran a explicar-ho.
Sí, no.
Vale.
M'ha fet gràcia que aquest parlamentari comença amb la frase Another One Pass the Dust, que això és una cançó, Another One Pass the Dust.
Sí, sí, és veritat, eh?
No. Bueno, re, està subtitulat i comença i va dient, no? La veritat és que no he escoltat tot, però hi ha trossos que comença. I no només d'en Rajoy, és que els hi diu de tots, a tots els parlamentaris, saps? Diu, en plan, de vosaltres és que sou, sou el que sou, no? Anem pel següent, que aquest forma part del capítol 12 o 13 de La Cúpula, sèrie que s'ha més per Antena 3, de Stephen King, el guió, la història. I bé, es diu Eres un político. Som-hi.
Bienvenido. Ese huevo, ¿dónde se lo han llevado? Es la clave de todo esto. Para disipar la oscuridad, controlar la cúpula.
¿Te digo un secreto? Puede que pienses que eres una especie de dios para esta gente. Pero los dos sabemos lo que eres en realidad.
¿El qué? ¿Un criminal?
Peor. Un político.
Déu-n'hi-do.
Peor, un político. Salutacions a tots els polítics. Sé que alguns de vosaltres esteu intentant fer alguna cosa pel poble. Endavant.
I des d'aquí volem transmetre tot el nostre amor.
Això, tot el nostre amor i consciència. Bueno, està bé, aquest àudio. Déu-n'hi-do, encara en tinc més. Ja el següent dia ja continuarem, Doncs, bueno, Àngel, plantar cara, no?
Ah, això.
Una mica s'ha de fer. A veure, és que estem en un món terrenal i alhora espiritual i hem de fusionar-ho tot. I també hem d'ensenyar les dents, també som animals. Ara, sense violència, eh?
Amb paraules, sempre amb diàleg.
Arguments. Paraula amb argument. Perquè paraula salvame deluxe és paraula però no té argument.
Sí.
Doncs bé, oita, fem una cosa. Posem una cançó que és The Wind of Change, que és una cançó que va sonar poc abans i es va fer molt famosa i va tenir molt significat i va moure molta energia, va ser com un himne. Va sonar poc abans de la caiguda del mur de Berlín, si no m'equivoco. Escoltem-la, a part, en una versió que va gravar el propi grup, els Scorpions, no es deien, em sembla, que la van gravar en castellà. Doncs escoltem-la.
De Moskva bajo a Gorky Park escuchando vientos nuevos verano atardecer soldados a pasar escuchando vientos nuevos. Chica el mundo más, ¿quién iba a creer que fuéramos tú y yo hermanos? El futuro ya se ve, se puede hasta tocar, soplando con los vientos nuevos.
Déu-n'hi-do, quina energia de glòria, de pau, de... De fet, va ser una cançó, un himne de pau i de la perestroika i la reunificació del món després de la Guerra Freda, no?
Una energia... Arriba aquesta
arriba,
cançó,
arriba,
eh?
Sí, sí, que dona, veritat. Té esperit, eh? Sí, sí. Molt bé, doncs... Hi ha la Cristina, que està por ahí per l'Àsia, no?, en la seva aventura.
Ah, sí, és veritat.
És veritat, eh?
Sí, sí. Ara feia dies que no parlàvem de la Cristina.
Sí, vas dir, ostres, la Cristina, què està fent, saps? Vull dir, no sé. I dic, doncs pues va, anem a explicar. No està escrivint gaire en el seu blog perquè això deu ser que s'està passant molt bé i no té temps, no? I bé, i ara està al Vietnam, no? Però bé, llegirem alguns paràgrafs dels que ha escrit en el seu blog. D'un paràgraf a l'altre no han de tenir connexió perquè són saltats. Simplement és com representatiu de lo que és la seva aventura.
Molt bé.
Si vols comences tu, si vols començo jo.
Va, començo jo ara.
Comença.
Els dies que vaig passar a Bangkok els vaig gaudir moltíssim, coneixent gent a l'alberg i anant aquí i allà, provant els primers menjars i observant els primers rostres i paisatges, en aquest cas urbans. Com un nen amb sabates noves, recent viatge estrenat, em passejava jo per la ciutat.
Van decidir, simplement, passejar per la zona i vam entrar en un petit temple qualsevol. Hi havia diferents recintes. En un hi havia la imatge de Buda amb diferents postures. En un altre hi havia uns recipients on hi abocaven un oli i encenien encens. En un petit pavelló resaven i feien ofrenes amb flors. I al final de tot, hi havia una dona vestida tradicional que cantava. Semblava un lament el que cantava, era molt trist i feia cara de patiment. Hi havia alguns tailandesos escoltant-la, però més aviat semblava que passaven l'estona allà. M'adono que m'he de documentar una mica sobre el budisme, ja que se m'escapen moltes coses.
A qualsevol carrer veus petits altars amb flors. Fins i tot en alguna rotonda hi havia una escultura i un senyor posant-hi flors.
Com que estàvem a prop del gueto motxiller pseudo-hippie, que és el carrer Khao San Road, vam decidir acostar-nos-hi per pura curiositat. Pel camí em va agradar trobar paradetes amb fruita fresca, pinxos de peix i altres menjars, i fins i tot un mercat sencer de loteria. Tenen fe en altres coses a part de Buda.
El millor dia va ser, sens dubte, el passeig en barca que vam fer per un dels canals del riu, el Klong Bangkok Noi, a la zona de Thonburi. Vam llogar una barca de popa llarga amb el seu conductor i durant una hora vam poder observar la vida als barris flotants. No me l'imaginava aquest mons dins del bullici de Bangkok, un barri tranquil. Els tailandesos, discrets, feinejaven dins les seves cases, alguns pescant, alguns banyant-se.
Aquell vespre vaig arribar a l'alberg cansadíssima. Les primeres nits em venien al cap mil pensaments i em costava dormint, sumat al moviment que hi ha en una habitació compartida i el fet d'estar tantes hores fent l'esforç de parlar i entendre l'anglès, que no domino, em va esgotar. Em va agradar moltíssim conèixer gent i compartir excursions i experiències. Tots em van aportar molt, però molta energia se n'anava cap a ells. Vaig decidir que els següents dies me'ls agafaria més en calma i amb més estones per mi sola. S'acostava el moment de fer la primera migració i tenia una mica de nervis a la panxa. Com que no havia pogut veure el gran mercat de Chak Tu Chak, un dels mercats més grans del món, vaig decidir que el meu pròxim destí seria Amphawa i Maekong, uns pobles al sud de Bangkok amb uns mercats certament curiosos. Però aquesta ja és una altra història. Bangkok m'havia omplert de ganes i il·lusió pel viatge. Crec que un troba en aquesta ciutat el que vulgui. A mi encara em podia oferir molt més, però ja hi tornaré més endavant. De moment, guardo la retina a les seves aigües, els senyors que les transiten i el vell Wat Arun amb l'última llum del capvespre.
Aquella tarda i vespre vaig gaudir de la soledat que no havia trobat a Bangkok, passejant pels canals buits, veient ploure, entretenint-me fent fotos, escrivint al diari personal, no hi havia gaire a fer, però va ser molt agradable.
El dia següent vaig anar al mercat de Maekong per esperar la famosa arribada del tren. Més enllà de la divertida anècdota del tren, el mercat em va encantar. Un lloc on observar la idiosincràsia d'un poble i on és molt fàcil parlar una mica, o intentar-ho amb la gent local. Petits detalls que m'omplen. No hi ha més temps, Àngel. S'ha acabat el programa per avui, quasi bé. T'he deixat que falta algun paràgraf, però bé. Bé. Doncs gràcies per escoltar-nos, som Revolució Conscient aquí a Manlleu, programa ja 36. a segon any en antena, els dijous de 10 a 11 de la nit, al 107 de l'FM. Podeu baixar-vos tots els programes que hem fet, que són tots molt diferents, tocant molts temes importants, al web www.carlesgallego.com. Us deixem amb una cançó també molt significat i bon rotllo, que és de l'Alejandro Sanz, que és La música no se toca. Bona nit.
Bona nit.
Pasaréis, pasarán los tiempos, se irán los momentos, ya lo veréis. Pasarán los imperios, las guerras, los besos y donde miréis. Quedarán los versos y los porqués. Recuérdalo esta canción, la música no se toca, veréis. Pasarán los empeños y los misterios de seis en seis. Y los siglos, los muertos y los inquietos que alzan la voz. Pasaremos todos y quedará, recuérdalo una canción, la música no se toca. Y que lo que va en el viento es lo más seguro, no lo dudéis. Que se aferra al tiempo y se queda eterno en el corazón. Pasaremos todos y quedará, recuérdalo una canción, la música no se toca. Y no hay ley, poderosa emoción que ni el tiempo la vence, no hay ley. Lo que améis en el tiempo siempre quedará. Quedará cuando no estemos, quedará cuando no estéis. Pasarán los inventos y el ir con los tiempos no lo veréis. El si no me conecto, las bandas más anchas y los que cobréis. Pasarán las marcas y los IPs. Recuerda que esta canción es música y siempre flota. Y que lo que va en el viento es lo más seguro, no lo dudéis. Que se aferra al tiempo y se queda eterno en el corazón. Pasaremos todos y quedará. Recuerdo si esta canción, la música no se toca. Y no hay ley, poderosa emoción que ni el tiempo la vence. No hay ley, lo que améis en el tiempo siempre quedará. Cuando no estemos, quedará cuando...